Al matí, amb Raquel García. Els prescriptors.
I els prescriptors hi arriben un dijous més. Tenim el Toni González aquí amb el seu smartphone i també prenent apunts per les recomanacions que ens portaran els nostres prescriptors. Anem a saludar primer de tot el Jan Sabater, el nostre malalt de cinema, que fa molt de temps que no, doncs, que no el tenim aquí al programa i necessitem ja doncs, tenir totes les dades necessàries perquè volem anar al cinema. Jan, bon dia!
Molt bon dia. Moltes ganes de tornar a estar aquí, tot i que sigui amb distància.
Sí, amb aquestes distàncies de seguretat es fa estrany, eh? Em sento a vegades sol aquí dins l'estudi, sort que tinc el Toni a l'altra banda i també a vosaltres, des de la distància, almenys fem ràdio. Explica'ns, Jan, has anat al cinema?
Doncs hi he anat, no molt, perquè la situació no és la millor, però hi he anat uns quants cops. I porto algunes estrenes importants.
I portes algunes estrenes. Ah. I també volia... Mira, vaig sentint el Rafel, també. Rafel, bon dia. Hauràs de baixar una mica el volum, Rafel, perquè si no s'acopla molt... Jan, explica'ns una mica com és la sensació també d'anar al cinema amb aquestes mesures de seguretat.
Doncs depèn una mica de quin cinema vagis. La veritat és que hi ha cinemes com l'Imperial que ho fan molt bé, o sigui, no he tingut la sensació d'estar insegur ni res, ni en una caixa tancada, o sigui, amb una bona refrigeració, en bones condicions i una mica dins d'una certa normalitat. Hi ha altres cinemes, no diré noms, de Barcelona que no estan així, però en general la situació és bona.
Vinga, doncs que soni la teva sintonia, va. Jan, que soni Toni, prepara la sintonia del Jan, així ens anem ambientant, anem fent les crispetes per veure quina pel·lícula ens proposa.
Ara sí. Ara sí.
Doncs la primera... La pel·lícula de la qual volia parlar, que segurament és bastant obvi perquè és la gran estrena de l'estiu i tothom parla d'ella, és Tenet, de Christopher Nolan.
Sí, és veritat, me n'han parlat. I què?
Crec que podem escoltar el tràiler, una mica per orientar-nos.
Vinga. Ai, ai, ai.
Una de estas balas es para nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál?
Y ahora. A punto de. El vídeo nos graba, ¿no?
Sí. ¿Y de qué tracta? ¿De qué tracta esta película?
Doncs, mira, justament és una de les pel·lícules, bueno, és l'última pel·lícula del Christopher Nolan, que segurament és dels directors més reconeguts avui dia, amb pel·lícules com Origen, Interestelar, tots coneixem el seu nom. És una pel·lícula que més o menys no se'n va de la seva línia habitual de treballar una mica, jugar una mica amb el temps. Aquest cop ens porta en un entorn d'espionatge a lo James Bond. Literalment, la pel·lícula està molt inspirada en el món del James Bond, però jugant una mica amb els viatges amb el temps i sobretot amb anar marxa enrere en el temps. És una pel·lícula complexa, potser un pèl massa. Jo personalment crec que aquest cop amb aquesta pel·lícula s'ha anat una mica massa de rosca. L'ha fet tan complicada que a vegades es fa un pèl difícil de gaudir tot, si no vols estar constantment pensant. Però tot i això és una pel·lícula molt bona, a mi personalment em va agradar molt. És molt interessant aquesta idea, com l'ha plantejat, i està molt ben treballada. I tenint com estan ara els cinemes, que necessiten ajuda, necessiten que tothom hi anem, doncs és una molt bona recomanació.
Sí, és una bona recomanació. És una bona recomanació, però hem d'anar doncs allò, no? Amb aquest context de que no és una pel·lícula fàcil. Bueno, ella no ho és.
No és una pel·lícula fàcil. Molt bé. També és veritat que si no l'intentes entendre, et serà més fàcil.
Clar, això també és veritat. Intentes a... però mira, sí, has fet un argument que m'agrada, no? És com quan anem a un museu a veure una obra d'art i és com que la gent ja, si no entén l'art abstracte, no? Que abans, per exemple, parlàvem amb un pintor sabadellenc, amb l'Alfons Borrell, és igual, no cal entendre-ho, només és la sensació, no? Si t'agrada, si t'emociona...
I aquesta pel·lícula és igual. Si la vols intentar entendre i mirar-la des d'un punt de vista més tècnic, més audiovisual, et pots perdre una mica en ella. Potser si et deixes portar, no fixar-te tant en aquests temes, la gaudeixes molt més perquè és potent, és molt interessant.
Molt bé, aquesta era la primera proposta. I quina serà la segona?
La segona, doncs, hem de fer una miqueta aquí un cop d'estocar dels cinemes i saltem a les plataformes. I és que s'ha de reconèixer que ara mateix, i aquest any, les plataformes van molt fort, sobretot Netflix. El catàleg d'estrenes de Netflix d'aquest any és espectacular, però espectacular, i ja han començat ja amb una pel·lícula que es diu Estoy pensando en dejarlo.
Doncs vinga, ara anem a posar el tràiler.
Jake, mi novio.
Está nevando.
Se acerca el invierno.
Conectamos de verdad. Sentimos un apego intenso y poco común. No había experimentado nunca nada igual. Estoy pensando en dejarlo.
¿Qué?
¿Qué?
¿Me has dicho algo?
Creo que no.
Qué raro.
Voy a conocer a los padres de Jake por primera vez. No hace mucho que estamos juntos.
Les hace muchísima ilusión conocerte.
Estoy pensando en dejarlo.
¡Hola! ¡Hemos llegado!
Tinc molta curiositat. A veure què és el que diràs d'aquesta pel·lícula. Jo l'he vista, eh?
Aquesta pel·li és molt... O sigui, és, per mi és molt, o sigui, és molt bona. Si més no, jo sóc molt, molt fan del director, que es diu Charlie Kaufman, que per pel·lícules potser no el coneixeu tant. Ha fet pel·lícules molt rares, per l'anglès i català, com pel·lícules com Anomalisa o Cynic Dog in New York. Però com a guionista és molt famós. Segurament potser coneixeu una pel·lícula que es diu Olvida't de mi.
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula dels 2000 molt famosa i és el guionista. I és un home molt... que va a la seva, parlem clar i català. O sigui, no està gens agafat a Hollywood. A més, ara Netflix ha vist una forma d'agafar-se i fins i tot atacar a Hollywood. Aquesta pel·lícula és un atac a Hollywood, agafant l'amor de Hollywood i trinxant-lo, dient que és tot fals, dient que és tot mentida, i donant-li un toc de surrealisme molt, molt raro. O sigui,
brutal,
és
sí,
molt,
sí.
És, per mi és molt interessant. Jo... És una, o sigui, simplement...
Jo només et dic que fins a les 3 de la matinada que la vaig veure, perquè a més és llarga i hi ha seqüències, no sé, que els veiem els dos, per exemple, en el viatge, que van camí a casa dels pares, no?, dels sogres d'ella, i només són diàlegs d'ells dos, no?, i també la imaginació que té ella, però és igual, però realment també és una pel·lícula difícil, no?, perquè costa, o entres o no entres.
És encara més difícil.
Encara més difícil.
És encara més difícil que la de la Nolan.
Però jo la vaig veure amb la meva...
És un home molt experimental.
Molt.
Amb un toc molt surrealista, va molt a la seva.
No, no, i que et fa pensar.
I has de saber que vas a veure aquest cinema.
I penses, però això és real, no és real? Són els seus pensaments, ara va al futur, ara torna... O sigui, et descol·loca com a espectador, però ja et dic que a mi em va mantenir doncs asseguda, expectant, i la veritat em va semblar bé, doncs un producte diferent, interessant, i em va agradar, la veritat.
Totalment, és un director molt, molt desconegut, però que el recomano molt perquè té aquest toc estrany que cada cop es veu menys i que és molt... acaba sent divertit i tot.
Que no deixa indiferent.
Del peculiar que
és. Exacte, jo la vaig veure amb la meva filla, la meva filla de 10 anys, ja em deia la meva filla. Jo no me'n vaig a dormir perquè vull veure això com acaba i què és el que vol dir, perquè, mare, quina pel·lícula és aquesta? Què m'estàs fent veure? Doncs molt bé.
És peculiar.
Molt peculiar. Què més? Perquè ens portes una altra, no?
I l'última pel·lícula que volia portar, a més una pel·lícula familiar. Justament podríem continuar pel camí de les plataformes i parlar de Mulan, però no ho he volgut fer, en part per ajudar els cinemes, també perquè la proposta que han fet amb Mulan la trobo vergonyosa, per no dir més. per qui no s'hagi enterat, l'han penjat única i exclusivament al Disney Plus i per veure-la has de pagar 21 euros.
A mi em sembla excessiu. Perquè, bé, clar, és per això me'n vaig al cinema, clar, cinema, i tens tota l'experiència, gran pantalla, les crispetes, no? El ritual...
I aquí no la tens.
Sí, però dona la sensació que això serà el present, no? D'aquí no res.
Ja, però esperem que no sigui així, que ara tothom no s'acostumi. Per sort Netflix no ho fa i esperem que la resta no s'hi sumin, perquè ho trobo una jugada molt, molt lletja.
Molt bé.
I per no donar suport a això, prefereixo anar-me a una altra pel·lícula familiar, o podríem dir-ne familiar, que és Pinocho, que s'estrenarà als cinemes aquest divendres.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
¡He tenido un hijo!
Una y dos. Si lo haces como yo, en dos o tres días estarás caminando solo.
¡Pinocho!
¿Y tú quién eres?
¡Pinocho!
La semilla germina y crece.
El gran clàssic, no? Amb una història totalment actual, malgrat tot. Explica'ns, és una bona versió?
I a més, aquesta és una versió italiana, dirigida per Matteo Garrone, que tampoc no és molt conegut, però ha fet pel·lícules italianes molt bones com Dogman o Gomorra. És un, dins del cercle més audiovisual d'autor, és bastant famós. I sorprèn molt aquesta pel·lícula per diferents coses, a part de perquè és una història molt clàssica, però li han donat un toc molt autèntic, molt més inspirat en el conte real que no pas el conte de Disney o el conte més familiar, més infantil que ens han vengut. A part d'això, és una pel·lícula que la recomano molt, tot i que no l'he vista, si més no per l'espectacle tècnic. Si veieu el tràiler, veureu el nen fet de fusta, o sigui, és d'imatge real, i veureu el nen fet de fusta, penses que són efectes especials i no ho són. És tot maquillatge.
Boníssim.
I és espectacular.
O sigui, hores i hores de maquillatge.
Sembla fusta real. Impressiona molt. I tinc ganes de veure-ho, si més no per això, perquè tècnicament serà molt espectacular. A més, tot i que és del 2019, fins ara no ha sortit d'Itàlia, així que jo crec que pot ser una pel·lícula que ens pot sorprendre amb més d'un aspecte als Oscars. A part de que per aquest tema del maquillatge, l'actor principal és el Roberto Benigni, que ja sabem que a Amèrica l'estimen molt,
moltíssim.
I a tot arreu. I crec que serà bastant interessant veure-la i que tindrà més rebombori del que pot semblar.
Doncs la veurem.
I a més és ajudar.
La veurem i per acabar, Jan, per acomiadar-te, digue'ns, no?, que fes una aposta, va, reivindiquem des d'aquí, que hem de perdre la por, que hem d'anar al cinema.
Totalment. Jo, sincerament, és això. Sobretot aquí a Sabadell no m'he sentit totalment confortable dins del cinema, no m'he sentit en cap mena de perill i, si més no, necessiten la nostra ajuda. Són els nostres veïns que estan treballant en això i han de tirar endavant el negoci. Ho estan fent perfecte perquè puguem anar, perquè puguem assistir i perquè no hi hagi perill dins del cinema i s'ha d'ajudar. S'ha d'ajudar endavant el negoci.
Hem de fer mans i mànigues tots i hem d'apostar per la cultura i anar al cinema. Moltes gràcies, Jan. Una abraçada des de la distància. Fins la propera.
Adéu.
Doncs ara el que fem és posar la sintonia del Rafael Sabater perquè també volem a veure quines són les novetats de còmics perquè em sembla que n'hi ha moltes. Rafael, que teníem moltes ganes també de parlar amb tu, que fa molts dies, molts mesos, que no fem el matí i teníem moltes ganes de tornar a tenir-te com a prescriptor. Què tal? Com va la temporada?
Bé, molt bé, anem fent. Bueno, també he de dir que també no només el cinema necessita ajuda, també la llibreria.
Clar.
Si us voleu acostar a una llibreria i comprar un llibre, també sereu ben rebuts.
I tant. I a més
La cosa està malament per tothom, però
sí?
Bueno, anem fent. Sí, naturalment. tots aquests mesos d'aturada i després s'ha anat arrencant, però s'ha anat arrencant molt a poc, les editorials van traient novetats, però esclar, el fet del Sant Jordi que no es pogués fer va ser un daltabaix molt gran. Però bé, bueno, ens hem de recuperar, hem de tornar a la normalitat, una miqueta com el cinema, no? Mm-hmm. Hem de tornar, doncs, a fer vida normal. Hem d'anar intentant fer vida normal, eh?
Clar, a veure, aquesta setmana que ja han començat les escoles, no?, els nens, a veure si també, doncs, ja s'animen, no?, hauran de comprar còmics per llegir, que és una manera de fomentar el plaer per la lectura. Jo sempre ho dic, que a vegades, doncs, els nens que avui estan tot el dia amb els dispositius digitals els hi costa, potser, agafar una novel·la, i, en canvi, hi ha històries amb còmics fantàstiques, i per a tots els públics, i ara ho comprovareu perquè en Rafael sempre ens porta, doncs, a un munt d'opcions. Per quina vols començar?
Mira, començarem, com sempre normalment fem de petits a grans, eh? Comencem sempre pel més petitons, i m'ha sortit un conte il·lustrat, no és un còmic, més un conte il·lustrat, uh-huh. que es diu Bebé antiracista, i és un... això publica Astronave, i els autors és Libram Chendi i Ashley Kuchashevsky, Lukashevsky. Bueno,
no et preocupis,
eh?
Perquè després fem com sempre, ens passes la foto, ja,
exacte,
ens fas allà...
La foto i després la gent que pugui
el bodegón, exacte, i així ho compartim.
La gent no pot tenir aquests noms tan complicats, home, ens ho han de posar bé. Bé, doncs mira, això s'està venent com a conte infantil, de fet, Astronave és el segell infantil de Norma Editorial, uh-huh. i el format i tot és un format infantil. Les pàgines són de tapa dura, són gruixudes perquè els nens puguin fullejar. Uh-huh. I en aquest cas, és molt curiós, és un bebè antiracista, i explica un conte que em feia sempre, que els nens no han de ser racistes. Però com m'explica ben bé al darrere, ja diu, a medida que crecemos, aprendemos a ser racistes o antiracistes. El nen no neix estigmatitzat ja i tenint odi a altra gent. Els ensenyem nosaltres. I aquest conte que fa molt bé, que aquest conte, ni que el format sigui per nens petits, sigui així, coderet, tapa dura, pàgines gruixudes, no és per nens. És un decàleg pels pares, perquè els ensenyem amb els nens a no ser racistes.
Clar.
Val? I et dona uns manaments que diu que això són la base de que hem d'ensenyar als nostres fills. Per exemple, el primer seria abre tus ojos a todos los colores de piel. I després ho explica, no? Que se li ha d'explicar als nens, doncs, perquè... per exemple, diu, bebé antirracista entiende que hay colores aunque no existan las razas. Si dices que no ves colores, negas lo que hay cuando levantas la mirada. ¿Vale? Dos, usa tu voz frente al racismo. Tres, señala las decisiones políticas como problema y no a las personas.
Boníssim, eh? Aquest decàleg, jo crec que, Rafael, aquest decàleg l'haurien de tenir a totes les escoles,
Exacte.
I a totes les cases,
escoles,
evidentment.
A totes les biblioteques, ja ho recomanem, com que tenim el llistat de biblioteques. Veieu que el dibuix és infantil, però realment el que s'explica aquí no és pels nens, és pels pares. I han de ser els pares els que ho expliquin als nens.
Clar. Perquè els nens són esponges i al final, fins que no arribes a l'adolescència, moltes vegades doncs el que et diuen els pares, no? Doncs és allò que tu creus.
I el problema és que quan hi arribes a l'adolescència has format el teu caràcter i has format la teva opinió i després potser ja és massa tard.
Molt bona proposta.
S'ha de començar ben bé des del néixer. Vinga, la segona. Mira, la segona és un còmic del Barça.
Molt bé. També.
Es diu La Masia, l'escola dels somnis. És un còmic oficial del Barça. Uh-huh. Que explica la història dels nens a la Masia, dels somnis que tenen per aconseguir ser el primer equip, que cada vegada costa més. Ja ha passat l'època aquella de Xavi, de Messi i de Piqué, que ara costa molt que un nano arribi al primer equip. La gràcia d'aquest còmic és que està fet dibuixat pel Cesc Dalmases, uh-huh. que és un dibuixant sabadellenc, que és d'aquí Sabadell.
Ah, molt bé.
Sí. L'altra cosa que hi havia, que van estar patint molt, aquest còmic havia de sortir per Sant Jordi. Uh-huh. Es van endarrerir amb el confinament i no ha sortit fins ara. I va sortir precisament en el moment en què el Messi ja deia que marxava. I a dins del còmic surt el Messi. A darrere, inclús es veu, surt el Messi. Clar, quan va sortir fa 15 dies, en el moment que el Messi deia que marxava, el còmic pràcticament és del Messi, explica una miqueta també l'història del Messi, no? I clar, el dibuixant i el guionista estaven de segons perquè pensaven com hem de vendre un còmic ara parlant del Messi quan el Messi marxa. Per sort, Messi s'ha quedat com a mínim un any més, i per sort pels barcelonistes com jo, i a part pels autors del còmic, doncs... doncs això, no poden... Però el Messi doncs, no només està al camp, sinó també està a les vinyetes.
Boníssima la història i també perquè ens serveix per fer-nos una idea de... malgrat que posis tot l'esforç, no? Tot el teu art, després també moltes vegades estàs subjecte a factors externs.
Que... Sí, els imponderables que no saps mai què passarà. Tot estava previst i ja estava imprimit, estava tot fet, i una setmana abans van dir, nois, no surt. Uh-huh. Però bé, mira. Puc fer-ne una altra?
Home, i tant.
Sí, va.
Home, i tant. Volem mira. Còmics per a totes les edats.
Doncs va, anem pujant d'edat. Ja hem fet un que era ben bé per nens petits, després aquest que és juvenil, i ja ens n'anem cap a un altre que està etiquetat com a joven adulto. Això és un nou segell que estan fent als Estats Units, de còmics per joves, però també poden ser per... també poden anar per adults, eh? I és això, joven adulto, uh-huh. És aquesta versió. I està tenint molt èxit, ho va començar a fer DC, està tenint molt èxit aquest segell per així, per nanos joves, uh-huh. Perquè agafa els personatges principals de DC i en fa una versió més juvenil perquè els nanos puguin aprendre com es van formar tots aquests personatges de DC. El primer que va sortir, que per mi és el millor de com agradar més, és Harley Quinn, Cristales Rotos, que està dibuixat per l'Steve Pugh, i en aquest cas tenim la història de la Harley Quinn, d'una família d'assessor, d'una família desestructurada, i va parar a Gotham, a la gran ciutat, molt adolescent, i va a una escola, allà els problemes que tenen els típics adolescents. Vol dir que ja veieu que està indicat ben bé per joves, eh? Surt molta temàtica de les escoles, perquè se sentin identificats. I aquí, doncs, coneix el Joker.
Clar, val? Tota el la Joker... història i coneixes així les arrels, no?
Clar, exacte, que també és un Joker molt jove i doncs, que seran companys de fetxories en el futur. Doncs aquí és en aquest moment doncs, que es coneixen, no? El dibuix és molt, molt, molt bonic i l'encert d'aquest format, diferent que la grapa tradicional dels còmics de superherois americans, és que és un format una miqueta més petit, és format llibre, ja veieu que és un gruix bastant, bastant gros, i està fet perquè estigui a la llibreria generalistes. És a dir, sortir-se ja una miqueta del quiosc, de la línia tradicional del còmic, sortir-se del quiosc, també la llibreria de còmics, però també els tenim, eh? Però també per poder entrar a la llibreria generalista com un llibre. I això ha sigut un èxit brutal. Estan venent en aquest moment aquesta línia amb llibre que no els còmics tradicionals de grapa de tota la vida. Quan aquests valen doncs, 15 euros, van al voltant de 15 euros, i la grapa val 2 o 3. Vol dir que és un format que aquí la van encertar de ple.
La van encertar, i 15 euros, si és que...
Sí, és un preu molt
assequible. És molt assequible.
Són tomos de 200 pàgines, vol dir que hi ha una estona de llegir, vol dir que és una bona lectura. I l'altre és això, no? Que es van sortir una miqueta de la... Volen sortir-se una miqueta del recorregut tradicional, que s'ha quedat una miqueta obsolet, i entrar a la llibreria generalista com un llibre més. I de fet l'han encertat i...
Seguríssim. I amb aquests personatges, amb aquesta presentació que comentaves i amb aquest preu, segur que serà un bon reclam per als més joves i també doncs, per apostar, no?, per aquest tipus de producte.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Rafel, doncs ara ens anem al món de la dansa.
Molt bé.
Escolta, ens veiem també d'aquí doncs, uns 15 dies. Vinga, una abraçada.
Gràcies, adéu.
Neus, bon dia. Va, que soni la sintonia
bon dia
de la dansa que volem ballar, ni que sigui aquí a l'estudi, Toni, tu i jo, va. Neus, imagino que també avui vindràs una mica reivindicativa, no?, després de tants mesos i després de veure doncs, això, no?, que la cultura a vegades és un dels sectors més perjudicats amb el tema de la pandèmia.
Sí, jo abans de totes les recomanacions que us porto estic molt d'acord amb el Jan. Aneu als cinemes, aneu als teatres, són llocs molt segurs. Han establert protocols molt estrictes perquè el públic pugui anar a consumir cultura. I sobretot jo només vull fer una reflexió i és que durant la pandèmia, quan vam haver d'estar a casa, la gent consumia sèries de televisió, hi havia concerts gratuïts, hi havia obres de teatres gratuïtes per internet. Crec que la cultura hauria d'estar declarada com a servei essencial i primari i bàsic perquè ens va salvar a molts i a moltes de dies molt complexos que vam tenir. I incloc llibres, lectures, còmics, crec que la cultura és bàsica.
Doncs queda dit, i jo també m'afegeixo a aquesta reivindicació, a més és el que has dit, eh? En aquells mesos complicats la cultura ens va salvar doncs d'això, de tenir doncs, opcions per no perdre tampoc la salut mental. Vinga, i ara, què és el que ens proposes?
I ara començo una mica contenta, perquè de mica en mica es van obrint festivals que potser no estaven gaire segurs aquest any. El Sismògraf d'Olot es fa, Sismògraf, que és un festival de dansa, es fa en un altre format, molt diferent. Per exemple, el 19 i el 26 de setembre hi ha una proposta d'un espectacle que es fa a l'aire lliure a Sant Miquel del Mont. I, a més, les persones que s'hi inscriguin faran tota una excursió per arribar fins a Sant Miquel del Mont. I allà podran veure l'espectacle a l'aire lliure, amb totes les mesures de seguretat, evidentment, aforament reduït. És una activitat gratuïta que dura 2 hores, excursió més a l'espectacle. Penso que és una proposta superinteressant per tota aquella gent que potser no se senti tan segura en a tancar-se en un teatre, no? Crec que, no ho sé, que és una activitat que ens hem de reinventar i per què no, que la cultura es trobi amb la natura i aprofitar-ho, no?
Em sembla perfecte perquè és també doncs, a convidar una experiència, no?, totalment diferent, cultural, és interessant.
Clar, clar, i a més faran que si no pots anar-hi, perquè doncs, t'has inscrit tard i no hi ha places, perquè no et pots desplaçar fins a Olot, el que sigui, ho retransmetran en live pel Twitter del Sismògraf. Llavors, crec que és una experiència molt bonica de veure i de viure, els que tinguin la sort de viure-ho. I si voleu provar sort, podeu inscriure-us a info@sismògraf.cat.
Molt bé.
Doncs és la primera proposta.
És la primera proposta, però suposo que portaràs moltes més. Vinga, quina és la següent?
Sí. La següent és un altre festival que sempre s'estrena a la tardor, que és el Temporada Alta de Girona. On aquest any hi ha noms de la dansa com Sol Picó, que si encara que no siguem experts en dansa, tots coneixem de nom, no? O tots hem vist la típica imatge del Sol Picó ballant amb puntes, amb els ulls tapats, amb cactus, i que no s'aixafava cap cactus, ni ell es punxava. O la Lali Aiguader, la companyia Malpelo, l'Israel Galván, vull dir, les Impossibles també, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima diversitat. Em consta i sé de primera mà que el Festival de Temporada Alta, així com la Planeta de Girona, tenen unes mesures ultra mega estrictes, l'aforament és molt reduït i les entrades estan volant. Si entreu a la pàgina web, hi ha com un semàfor a cada espectacle, i en verd, si hi ha la rutllana en verd, és que encara queden entrades, en groc és que estan a punt d'exaurir-se i en vermell és que estan completament exaurides. Però la Temporada Alta es fa, anem-hi i consumim cultura.
M'encanta perquè avui, mira, la Temporada Alta, no?, que s'estan exaurint entrades. Avui també parlàvem d'aquesta exposició a l'Acadèmia Belles Arts, que també una visita guiada, que també s'han quedat sense entrades. O sigui, que això vol dir que mica en mica, no?, doncs també anem canviant, anem perdent la por i la gent, doncs, suposo que es va animant.
Sí, jo de fet aquí a Sabadell inclús ja comencen els teatres d'aquí a Sabadell, ja comencen a assajar alguna cosa, i això sí que ho sé per pròpia experiència, perquè ho estem assajant, és que la gent que assaja està assajant a dalt de l'escenari inclòs amb mascareta. És a dir, per experiència pròpia, perquè ho sé i ho he vist i viscut amb els meus propis ulls, estan ballant i cantant amb mascareta. Crec que la gent té moltes ganes de consumir cultura en viu i en directe. El que deia el Jan abans, no?, de tenir aquesta experiència d'anar al cinema. Estan molt bé les plataformes, totes les que tenim, però està molt bé aquesta experiència d'anar a veure una pel·lícula en pantalla gran, amb crispetes, amb tot.
Clar. Nosaltres, per cert, demà divendres a 12:15 conversarem amb el Carles de la Rosa, regidor de Cultura. En parlarem d'aquesta temporada de teatre que comença i també de les ajudes i com veu el sector cultural. Explica'ns per què tens més propostes, Neus. A veure.
Sí. Mireu, justament durant la pandèmia vaig tenir un amic que em va recomanar que m'escoltés un podcast sobre el coreògraf del musical Hamilton. Hamilton, que és un musical que ha tingut moltíssim d'èxit als Estats Units, al West End de Londres també, això us ho podrà explicar molt millor l'Irene, però jo només us parlaré de la part de dansa, perquè sí que és veritat que el musical Hamilton el van estrenar, diria, no em voldria equivocar, el juliol, a principis de juliol, per la plataforma Disney+, o sigui que també el podeu mirar. És molt interessant com a musical. No us desvetllo el perquè, perquè si no perdria una mica tota la gràcia, però sí que és veritat que, a més, han fet els podcasts Ai, perdoneu, que tinc el gos del veí que borda.
No passa res, això són coses del directe.
Sí. Doncs res, això, que tenim els podcasts que van entrevistant tant els creadors com a productors, com a els coreògrafs, com a gent del cast, i en aquest cas jo us recomano, sobretot, The Hamilton Cast, el podcast es diu The Hamilton Cast, el podreu trobar a Spotify, hi han com 200 i pico de capítols, jo us recomano, si us agrada la dansa i sabeu anglès, us recomano els capítols 217, 218 i 219, on trobareu el coreògraf que ens explica com ell va concebre cadascun dels seus
espectacles, treballs. No? Dels seus treballs. Doncs sí. Vinga, va, sentim a veure com sona.
That story is that my dance studio is in where we live, and I played a song on loop for 6 hours, the same 8 counts for 6 hours. And finally he walks upstairs and he walks in, he's like, what is going on?
Doncs aquí que ens explicava que durant 6 hores, no?, que havia estat...
Durant 6 hores havia estat posant a casa seva en loop, no?, els mateixos 8 contes. És a dir, la dansa es conta en 8 temps. A casa seva havia estat posant durant 6 hores un tros de música que segurament serien 3 segons de música, 4, en loop.
Imagina't, per arribar a la precisió, no?
Exacte, per arribar a trobar el moviment que ell volia, no? I en aquest tros concret explica que el seu fill al cap de 6 hores va pujar a dalt a l'estudi i li va dir, escolta'm, noi, què et passa? Prou, fa 6 hores que estic sentint...
Surt del bucle, no? Surt del bucle. Exacte. La terra retorn. Però, exacte, clar, és fantàstic, i més doncs, per gent apassionada al món de la dansa, no? Doncs
molt.
Descobrir...
I el que també és molt guai és que després a la plataforma de YouTube tenim vídeos tutorials en què ell mateix ens explica trossos de coreografia i què significa cada moviment.
Fantàstic, ens encanta, Neus. La veritat és que, com sempre, a més, sempre ens proposes noms del món de la dansa, que clar, els que som externs no en tenim ni idea, i així anem descobrint i anem fent el nostre llistat.
Però és el mateix que em passa a mi, per exemple, amb el Rafel.
Clar,
jo no tinc ni idea de còmics, però m'encanta descobrir-ho. Llavors, que millor que créixer mentalment, no?, i culturalment.
Per això tenim aquí els prescriptors els dijous fent les seves apostes setmanals. Una abraçada molt gran a tots dos i ens retrobem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.